I ara també tenim en nosaltres a Marisa Saavedra, la diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Este matí hi havia un titular que hi ha en un periòdic de tira nacional que ens deia, per si no ens recordarem, que front de Casa d'Iglesias i Montero han aplegat a reunir-se fins a 60 persones, incluït algun concejal d'algun altre partit, que s'han tirat pedres a la finestra, inclús hi ha hagut conatos d'enfrentaments en gent de Podemos. Ha tingut que arribar els antidisturbios, fins i tot. Quan Podemos estava a l'oposició, quan Iglesias estava a l'oposició, hi dia que n'hi ha dret a manifestar-se, és a dir, la democràcia està per això, per a manifestar quan està en desacord de les coses. Hi ha hagut una mala interpretació, han interpretat malament les seves paraules. Ell haverà acampat a la porta d'un diputat nacional?
Mira, este tema és un tema molt dolorós. És un tema dolorós perquè jo diria que per a la democràcia i per a aquest país, perquè això mai s'ha vist ni hauria de veure's en un estat de dret, el que un vicepresident del govern, una ministra del govern, sofriren aquest assetjament, aquest acoso que estan patint, un hostigament continuat al seu domicili. Això no se té que confondre de cap manera en la protesta legítima. Això no és que ho digui jo, ho diuen és la gent jurista, ahir mateixa Martín Pallín ho va deixar molt clar, que és un emèrit del Supremo, ho va deixar molt clar. La protesta legítima, el que diuen els escratxes, que fins i tot la jurisprudència ho legitima, s'entén com una protesta d'un rato, d'una concentració davant d'un ministre, davant d'alguna autoritat per protestar per algun dret conculcat, no? Això se va començar, jo recordo, en Argentina durant la dictadura i després aquí se va començar a anomenar d'aquesta manera pues, alguna concentració puntual que se va fer davant d'alguna ministra, sempre s'anomena a Sánchez de Santa Maria pues, de mitja hora, d'un rato, una concentració que van fer un col·lectiu de la PA del tema de la vivenda, gent que estava quedant al carrer, i va ser una mobilització puntual i una protesta puntual. Això se té que diferenciar i molt d'una situació d'acoso, d'assetjament, d'hostigament a una força política i en particular a una autoritat de l'Estat com és un vicepresident del govern i a una ministra que estan quasi 4 mesos que tenen concentracions continuades a la porta de sa casa en insults, evitant que vagi gent a sa casa en amenaces molt greus, perquè no oblidem, bueno, es van enviar, tot el món ho sap també, on van anar convidats per una família,
de vacances, Astúries, el sí, van haver, se va filtrar on estaven i van tindre
van
que anar-se'n.
Mitjans que publiquen el lloc on estan i l'adreça, polítics en actiu que estan animant a la gent a participar en tot això, ens trobem en situacions com, per exemple, que en aquesta concentració continuada, que no és una protesta puntual, és una concentració continuada, una regidora de Vox va dir que no se n'anirien d'allí fins que se n'anaren del país. Això ho va dir per escrit, a més en Twitter, i ho va dir públicament, crec que davant de les càmeres, va dir que fins que se n'anaren a Venezuela a viure i que se n'anaren del país. Tota aquesta gent torbada, vaig a dir jo, descentrada, que està, o descerebrada, que s'està concentrant ahí, però animats per responsables polítics i per molts mitjans, estan allí acosant a una autoritat, a autoritats del govern. I això no se té que consentir. Això és molt diferent d'una protesta puntual. Sí. I això respon, jo crec que jo convido a la gent a que se pregunte per què. Perquè això no ha passat mai en aquest país, en cap autoritat, ni passaria, ni és pensable en qualsevol altre ministre o ministra del govern, de cap altre partit o responsables polítics d'altre partit. Això no ocorreix només que en nosaltres, perquè Unides Podem ens tenen en el punt de mira i n'hi ha molta gent poderosa en aquest país que no vol que estiguem al govern i volen trencar això i volen desanimar-nos i com no poden comprar-nos a Unides Podem ens estan hostigant i aquesta és la persecució i això responen les denúncies falses i això respon esta cosa continuada i esta amenaça i este que se vayan d'Espanya perquè som una força política que clar que volem ser incidir en la política d'aquest país per a fer-la més justa. I parlem, per exemple, de fiscalitat justa, i parlem de precarietat laboral i parlem dels problemes que té la gent i volem solucionar-los, però clar, molta gent vol mantenir les coses com estaven i molestem. I per això estan fent una cosa que realment és inadmissible en un estat de dret, i la fiscalia hauria d'actuar de motu propio i no esperar ni tan sols a denúncies, que en molts casos s'arxiven. Pensem que la jutgessa de Collado Villalba, davant d'una denúncia, han fet moltes, respecte a esta regidora de Vox, que va dir que no se n'anirien de la porta fins que se'n vagin del país amenaçant-les, davant d'això, pues ella el va arxivar, va dir que això era la llibertat d'expressió. No, la llibertat de concentració i d'expressió legítima és una cosa, i l'acòs i l'hostigament, que no se consentiria a cap altre dirigent polític, s'està consentint en aquest país, i això és molt greu.
En aquest cas, el que caldria fer una reflexió a les persones que diuen que era el propi Pablo Iglesias el que deia que tenien de manifestar-se, que facin diferència entre el manifestar-se i l'acosar. Ahí és on hi haurà la diferència. Altra cosa que també s'ha publicat, i li ho pregunto perquè no ho sé i vull si vostè m'ho pot corroborar. Pablo Iglesias té un sou de 65.000 euros anuals, dels quals ell dona la meitat.
Tots els diputats de Unides Podem tenim un codi ètic per el qual nosaltres renunciem a una part del nostre sou. Tots, jo en particular, guanyo la meitat, me quedé en la meitat del sou que guanyo. Jo guanyo el mateix que guanyava abans de treballadora social en educació. I així amb molts companys i companyes que molts perden diners, evidentment, en comparació al treball que teníem abans. Però este és el nostre codi ètic. I és molt, molt tremendo que en aquest país estiga parlant de Caja B.
Lo que volia preguntar-li és, esta Caixa B és esta que apunten a una Caixa B és la que se nutrís d'esta meitat de sous?
Donacions, són donacions dels diputats. És molt greu que s'estiga, a més s'estan fent aquestes acusacions per partits com el PP, en fi, que s'ha demostrat això en seu judicial i en comissió parlamentària, que sí que han tingut Caixa B, tenen els seus excessors a tots a la presó, a tots jutjats per aquesta qüestió, s'ha demostrat que tenen una Caixa B que s'ha omplit de
donacions,
mordides, esto eran mordides, d'empresaris corruptes que aconseguien contractació pública, és a dir, tot això ha sigut un mangoneo. I esta era la Caixa B que ha sigut demostrada. I resulta que nosaltres va i ens diuen, ens acusen d'una Caixa B a uns diners que donem els diputats i en el qual estem finançant projectes socials i projectes ciutadans de suport a gent damnificada, pues, últimament, per exemple, per la qüestió de la pandèmia, però abans també.
Entonces, diferenciem...
Estan parlant d'una Caja B quan estem parlant de donacions que fem els diputats.
Sí, però sap el que passa? Que quan les xarxes són molt sofrides i qualsevol pot dir alguna cosa. Però quan algú ho diu en un micro, això queda gravada, això és una hemeroteca, i entonces vostè ho està dient com a diputada nacional d'Unides Podem que aquests diners que hi ha en una caixa, que hi ha gent que tilda de Caixa B, vostès tenen una caixa que per ètica, quan entren dins del partit, depositen el 50...
Això està en la comptabilitat, tot això és transparent absolutament.
Sí, però per fer la diferència, vostès fan una donació del 50% del seu sou, cada un sou que guanya, en aquest cas jo sé que Pablo Iglesias eren 65.000 euros anuals, el sou del vicepresident, i en el cas d'apostacitat d'un partit, que és el Partit Popular, que sí que va estar juzgat per una Caixa B, eren mordides.
Claro, se té que diferenciar absolutament. Nosaltres som un partit polític en totes les comptes absolutament transparents. Som el partit més investigat. Més de 11 querelles han sigut arxivades perquè efectivament la justícia no ha trobat mai cap motiu, perquè tenim els comptes absolutament oberts, absolutament transparents, i som el partit més investigat d'aquest país, de manera que, però continuaran, ells no perseguissin, ells saben que totes aquestes coses queden arxivades,
però
run als mitjans de comunicació, de Caixa, de finançament.
En aquest cas el que volem és que quede clar cada cosa, li anem a donar el seu nom, en aquest cas ja ha quedat clar la diferència que hi ha entre un acoso i una manifestació del democràtica i que tot el món té dret i que Unides Podem aboga perquè hi hagi aquestes manifestacions, també la diferència entre la casa, entre la caixa que siguen donacions a que siguen una caixa que estiga nutrida per
diners per bé, perquè en sobres que cobraven els polítics del PP, el senyor M. Rajoy, que no s'ha averiguat encara qui era, estaven cobrant sobres en B i molts ministres, de manera que, claro, vamos a ver, estan volent... Jo crec que, mira, Susana, jo vull
ara
transmetre...
En este moment, sí, ara en este moment n'hi ha un altre punt i era el cas de que no vaig a que no deixen que declare que vaig a Fiscalia. El president del govern diu que no ha d'anar en aquest punt. On està Unides Podemos? Què té que anar a declarar?
Clar, nosaltres som absolutament transparents i estem absolutament disponibles per a tota investigació. Ara han obert una investigació per les denúncies, ja ho sap tot el món, d'un senyor que va estar que va ser advocat de la nostra formació política, que va ser expulsat per acoso sexual i laboral a una treballadora. Ha sigut arxivada la causa a nivell civil, però no penal, però no civil, i aquest senyor ha fet unes acusacions que després, bueno, tot el món sap que s'han filtrat les declaracions i resulta que no tenia cap prova de res i diia, bueno, és que se decía, se hablaba, no sé què, en base a unes declaracions de Xina, en aquest país
és impossible
mai
que
s'obri una investigació judicial, perquè qualsevol persona pot anar a la justícia i dir, mira, és que jo he oído, me parece que mi vecina no declara, que el tendero de bajo no declara hisenda o que l'altre tiene... Això no s'ha fet mai en aquest país. I hi ha una investigació oberta i nosaltres tenim els papers damunt de la taula i disposats a, en tota transparència, a col·laborar en la justícia, com hem fet sempre, i com sempre s'han arxivat totes les causes. El que estaves dient ara que s'ha negat, el que s'ha denegat ahir la Diputació Permanent, és a que vaig a el vicepresident Iglesias a donar explicacions al Congrés, perquè la dreta el que vol és tindre un circ obert ara en temps de pandèmia, perquè nosaltres estiguem parlant tot el dia no només en els mitjans de comunicació, no només en els jutjats i en les tertúlies, sinó que també volen que el Congrés, en lloc de parlar en una situació d'emergència com la que estem, de la situació que està parlant la ciutadania, volen també que estiguem parlant allà en el Congrés dels comptes de Podemos. I això és el que no ens pareix res renovable. Hi ha una investigació que s'està fent, nosaltres posem tots els papers a disposició judicial, com sempre hem tingut. El que no estem disposats és que aquí s'estiga parlant tot el dia i també al Congrés i també la Diputació Permanent de les comptes de Podemos, perquè no és el
però com no s'ha admitit el tràmit i donar aquests comptes perquè no n'hi ha ninguna base legal per a que s'admitisca sí
claro,
que...
perquè la Diputació Permanent està, pensem que és un òrgan que, per a situació d'urgència de Madrid en un moment on està aturada l'activitat del Congrés per a situacions d'urgència i efectivament n'hi ha compareixences de diferents ministres en funció del seu treball, del treball que estan fent com a ministres i de com estan resolvent o atenent a tal o qual situació del país. El que no té trellat és que ara tinga que anar el vicepresident Iglesias a parlar de la caixa, de la suposada caixa B que volen dir de Podemos quan resulta que ni existís tota la transparència del món de cara a la justícia, quan no podem estar és en este CIR, perquè és que no, la dreta que no té cap proposta respecte a la pandèmia, respecte als problemes que té aquest país i que volen continuar manant i volen continuar ells robant, vaig a dir en aquestes paraules tan clares, el que volen és acabar en que Unides Podem estiguem al govern, perquè no volen continuar les mateixes polítiques i volen manar ells perquè ho tenien tot atado i ben atado per continuar en les seues mordides, en la seua caixa B i en la seua corrupció. I com això, mentre Unides Podem estem al govern, això, se'ls ha acabat el xollo, volen estar en el rum-rum tot el dia, però nosaltres no anem a entrar en que estar tot el dia parlant d'aquest tema, volem parlar dels problemes que té la gent.
Ahir quan s'acaba la Diputació Permanent i el president del govern fora una roda de premsa, cosa que no s'esperava i va eixir, i quan li pregunten sobre una possible filtració que havia vingut per part d'Unides Podem, de que no estaven massa d'acord en com portarien lo d'educació, el president Pedro Sánchez diu que ell el que fa és no contestar perquè ell respecta els acords des del govern. Clar. I aquesta filtració...
Aquesta filtració, evidentment, aquesta filtració no és nostra, però a més, jo crec que tot el món haurà escoltat en declaracions de les dues, d'Irene Montero i del vicepresident Iglesias, sempre diuen les deliberacions dins del govern són deliberacions que queden són secretes, i és així. Ara, les postures que es posiciona més que té com a partit, com a espai polític, Unides Podem, aquests posicionaments són públics en relació a aquest tema, en relació a la fiscalitat, en relació a la República o en relació al que sigui. Una cosa és el partit polític i altra cosa són les deliberacions dins del govern per part de Unides Podem. Mai n'hi haurà filtracions perquè som leials, cosa que per desgràcia no veiem en altres, bueno, en altres ministres.
Diputada, què podem, què aconseguirem d'allò que es va signar per al pacte per a la província de Castelló? Què podrem, perquè clar, n'hi haurà coses que no podrem arribar perquè la pandèmia se'ns ha emportat una quantitat econòmica que no podrem millorar, arribar a aconseguir allò que volíem,
clar,
no?
Sí, mire, l'acord de govern és un acord de legislatura, uh-huh. Hi havia moltes qüestions que tindrem en compte, entre elles està revisar el finançament autonòmic, que és un consens claríssim, que és un finançament molt injust, i en aquesta reivindicació estem i se manté. En aquest moment, ara, el que tenim així davant és el tema dels pressupostos generals de l'Estat, tu l'has mencionat abans. Ara, al setembre, començarem, i aquest és el repte que tenim per davant, que també posa molt nerviós a la dreta, com s'haurà vist en tot l'estiu, que no hem tingut molt de descans, perquè, bueno, efectivament, estaven un titular damunt de l'altre, i este acoso mediàtic, i per totes les vies de Front Unides Podem, perquè el que no volen és que nosaltres estiguem dins del govern en aquesta negociació dels pressupostos generals de l'Estat, perquè fins nosaltres tenim prioritats molt clares.
El que ens ha arribat a la premsa ha sigut que Cayetana Álvarez Toledo l'han apartat perquè n'hi ha una idea com que el Partit Popular apoyarà els pressupostos del Partit Socialista. O sigui, en aquest cas, tenim que dir del govern, però serien els del Partit Socialista.
Clar. Sí, s'anomena això, també se parla de que si l'apropament a Ciudadanos, etcètera. Nosaltres...
Sí, però en Ciudadanos no n'hi ha prou. És dir, clar. Si està Ciudadanos, a Incunides Podem estarà. Per tant, els pressupostos hi tenen que aprovar en esta vertient més social. Lo que se'ns apunta és que és possible que el Partit Popular sí que apoyi uns pressupostos en el Partit Socialista on estos pressupostos no entre a participar Unides Podem.
Sí, això és del que s'està parlant. Mira, els pressupostos generals de l'Estat reflexen la política, les prioritats en un país. Efectivament, en aquest cas estaran molt marcats, com en tots els països, per la pandèmia, per la crisi econòmica que se ve de tot això i per fer front a les necessitats del país. Nosaltres tenim unes prioritats molt clares a nivell fiscal, de fiscalitat justa, per arrimar-nos a la mitjana europea, perquè sense una fiscalitat justa no podem atendre a les necessitats d'aquest país. I tenim la prioritat d'una indústria soberana, d'enfortir econòmicament aquest país perquè no depenga del mercat buitre per a comprar respiradors, mascaretes, enfortir la indústria, per un turisme sostenible, tenir les prioritats de que la gent autònoma puga viure del seu treball, de tot el repte que tenim en lo dels ERTEs, la recuperació econòmica, tenim moltes prioritats, però per a que realment hi hagi una reconstrucció justa i per a que els treballadors i treballadores no paguen. I per una qüestió molt important, enfortir els serveis públics, que són els que han demostrat en la pandèmia que donen resposta a la ciutadania. Tot això, tot aquest programa, anem a dir, de govern, que és en definitiva uns pressupostos generals de l'Estat, és un pressupost progressista. I això, el PP no pot donar suport a això perquè efectivament va absolutament a les antípodes del que ells volen, que és continuar privatitzant, etc. De manera que nosaltres el que plantegem és, hi ha una majoria al Parlament, que va ser ja la majoria de la moció de censura per tirar un partit corrupte, el més corrupte d'Europa, però sobretot n'hi ha una majoria de la investidura, una majoria on hi ha partits més progressistes i menys, ahí està el PNV, el PNB, que també va donar suport a la investidura. Ahí n'hi ha partits diferents, plurals, però que se van posar d'acord en aquell moment per a la investidura i pensem que ara és molt possible un acord progressista per a un programa que contemple aquestes qüestions que t'estic dient, que són les coses que ens importen a nosaltres i que pensem que són les prioritats que té aquest país, d'enfortir serveis públics, acabar en la precarietat i sobretot una recuperació econòmica justa, que no afavorisca els de sempre, i una fiscalitat justa. I per ahir jo crec que nosaltres hem de treballar com a govern, tot el govern, per aconseguir una majoria que doni suport, que és la majoria de la investidura, que està ahí i que són les que han donat suport, ho recordo jo, vull recordar-ho, als successius, per exemple, prolongacions de l'estat d'alarma, quan el PP, per exemple, o Vox, van dir que no. Molt curiós, que han dit que no tantes vegades a l'estat d'alarma, no a la centralització, dicen la senyora Ayuso, dicen-nos autonomia per gestionar nosaltres, i ara estan demanant que ara este inici de curs que centralitzi de nou Sánchez, que el govern se faci càrrec de l'inici de curs perquè no es veuen capaços de administrar un inici de curs en aquesta situació. És una situació realment
En este cas, quan antes vostè ens deia, en la situació de pandèmia, en una política social, tot el món té accés a la sanitat pública, per exemple, en aquell moment, perquè, clar, si no tinguin més estructura de sanitat, potser haver tingut problemes més greus dels que van patir. Per tant, això, Unides Podem vol seguir tenint aquest teixit social.
Enfortir, perquè ha patit moltes retallades, ens ha pillat la pandèmia més debilitat, jo sempre ho recorde, perquè venim d'anys de polítiques conservadores de retallades de serveis públics i de la sanitat pública, que s'ha vist molt menmada.
Quizà en aquest moment serà un dels moments més delicats que van a viure's en quant a la consolidació d'este govern, per tal de no veure aquestes fissures que ens fan veure. Jo no sé si dins se veuen les fissures entre el Partit Socialista i Unides Podem i se veuen des de fora, o les fan veure des de fora, perquè si el que se va vendre en aquell moment per a que Pedro Sánchez fora president del govern i per a que hi haguera una justícia social, que és el que se perseguia o almenys el que s'abogava en aquell moment, si ara realment esta aprovació de pressupostos, això ja serà una realitat.
Home, nosaltres confiem en això. Jo vull aclarir, bueno, tot el món sap que n'hi ha diferències dins dels dos partits de govern, per això passa així i passen tots els governs de coalició en tota Europa i en el món. Evidentment, són forces polítiques diferents i en algunes coses efectivament hi ha diferències, però
hi ha voltes que dos persones hi ha voltes que se busquen excuses
Claro, no, i se magnifiquen. No, jo veig que trobar excuses, el que trobo és que s'està magnificant quan hi ha diferències entre les diferents forces polítiques. Això és legítim, el que n'hi ha és un programa de govern pactat que ens unís i que realment n'hi ha hagut un acord de govern. I això és el que va endavant. I ara se té que concretar en els pressupostos generals de l'Estat, tot matisat i modificat per la prioritat que tenim total, que és pel tema de la pandèmia i la crisi econòmica. Però no perdem de vista que n'hi ha aquí moltes forces polítiques, molta gent poderosa, i molts mitjans de comunicació, perdona, que volen agrandar aquestes diferències i que posen altaveu a totes les diferències perquè estan insistint molt en trencar el govern. Tenen molt d'interès en trencar el govern i molt d'interès en que Unides Podem se n'anem fora del govern. Sí. Però nosaltres anem a fer lo impossible, tot lo possible, per continuar ahí, perquè tenim un compromís en la ciutadania que ens ha votat. Som una força política legítima, aquest govern té tota la legitimitat del món perquè té una majoria al Congrés que va posar de president el senyor Sánchez, i tenim tota la legitimitat per a negociar uns pressupostos generals que atenguen a les necessitats d'aquest país com a govern legítim.
En aquest cas, quan parlem en el sector de dretes, ens diuen que se produirà un desequilibri en Espanya que no podrà mantindre aquest estat de benestar social.
Clar, es diuen això i a continuació estan dient que n'hi ha que retallar i ha que llevar impostos als rics, i s'oposen continuadament a les propostes que fem nosaltres de, per exemple, un impost a les grans fortunes. Jo vull recordar que molts països del nostre entorn, com Alemanya, França, Itàlia, molts països s'han plantejat reformes fiscals ara per la pandèmia, el que li diuen tasa Covid, per exemple, no? Empreses que s'han enriquit, no ho oblidem, molta gent s'ha empobrit en aquesta situació de crisi, però n'hi ha empreses que no cotitzen, no sé, vaig a dir Amazon, per exemple, que han fet negoci en la pandèmia, per dir alguna cosa. Però bueno, nosaltres ja tenim en el nostre programa un impost a les grans empreses. Nosaltres ho plantegem així. No parlem d'una subida generalitzada d'impostos, perquè això és el que la dreta diu per dir, no, és que esta gent el que vol és fregir impostos a tota la població. No. Nosaltres volem, sabem que qui paga impostos i qui sosté l'estat de benestar en aquest país són la gent treballadora, els autònoms i xicotetes empreses. Nosaltres volem que paguen també impostos, perquè en tants mecanismes de evasió fiscal, elusió fiscal, amnisties fiscals, aquí resulta que n'hi ha molta gent rica, milionària, moltes empreses i grans corporacions que no paguen pràcticament impostos.
Però Amancio Ortega ens regala desfibriladors.
Molt bé. Mentre resulta que utilitza mecanismes que poden ser legals, però evidentment no són molt legítims, anem a dir, d'evasió d'elusió d'impostos. De manera que nosaltres es volem acabar en un sistema que permetís que la gent rica no pagui impostos, encara que l'UGA pugui donar fer donacions.
Però correm este perill.
Justícia fiscal.
Si Amancio Ortega, que nos regala desfibriladors i que
pague impostos,
pague impostos en Espanya, se corre el riesgo de que Amancio Ortega se'n vagi a un altre país.
Este és un risc en el que també ens estan parlant, però resulta que aquí en Espanya tenim una fiscalitat almenys de 7 punts, n'hi ha qui diu de 6, de 8 punts, una mitjana de 7 punts de recaptació fiscal per baix dels països del nostre entorn. Jo no vaig anar a...
És dir,
entonces, nosaltres que... no estem parlant d'una revolució fiscal, estem parlant de que se complisca la Constitució.
És dir, que Unides Podemos sí que té un plan de viabilitat.
Evidentment, evidentment. La justícia fiscal significa que paguen més els que més tenen. I no estem parlant d'una cosa molt revolucionària, estem parlant de que se complisca la Constitució, que parle de justícia fiscal i almenys un nivell de recaptació que és el que tenen els països del nostre entorn. Fins ahí. Volem. En això Marisa, guanyaríem molts, tindríem molts diners per a polítiques públiques, que és el que necessitem.
Ens queda un minutet.
Només.
Algo que se quede... ens queda un minutet, però la setmana que ve ens tornem a citar, perquè sí, sí, això sí. Se té que acabar
sí,
el dia.
I l'actualitat està clar.
Algo que vulgues transmitir, deixar clar si algo s'ha quedat sense...
Sí, bueno, jo només acabar diré que efectivament, mentre n'hi ha molts que volen que estiguem tot el dia parlant d'acusacions, de declaracions, de sospites, de no sé què, no sé quantos, Unides Podem és una força que té un contracte en la ciutadania, en la gent que l'ha votat i té sobretot un compromís en un govern de coalició que té un programa per davant progressista i per a que la gent, nosaltres diem que ningú se queda enrere. Poden cometre errades com totes les forces polítiques i com totes les persones, evidentment, però nosaltres tenim molt clar al servei de qui estem. I estem al servei d'un país més just i ara tenim el compromís per davant d'uns pressupostos generals de l'Estat que responguen a aquesta responsabilitat que tenim d'eixir d'aquesta crisi d'una manera justa, de manera que no paguen els que van patir la crisi anterior i que sigui una eixida pues això, justa, en equilibri, en treball digne i en serveis públics, que és el que necessitem en aquesta situació que vivim com a país.
Mm-hmm. Marisa Vera, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.